Radio Estel. Valors a peu de carrer. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Avui comencem amb energia, comencem amb ganes, i és que vam començar la setmana, vam estrenar la setmana amb un dilluns de Sant Jordi, vam començar amb cultura, amb llibres, amb roses, amb amor, i encara em dura amb l'energia el cap de setmana. Per tant, us dono les gràcies per estar amb mi un cap de setmana més. Com sempre us dic que us espereu mitja horeta, que xerrarem i riurem una mica, perquè no, jo sempre ho intento, si ho dona el tema, de vegades més, de vegades menys, i avui tindrem un conte, i tindrem trucades, i tindrem moltes cosetes, perquè avui parlem del valor de l'esperança. I deia que vam començar la setmana amb Sant Jordi, i Sant Jordi, a més de llibres, doncs, entre aquests llibres, a vegades alguns són contes, per tant, doncs, quina millor manera de començar el programa d'avui amb un conte. Per això, jo no l'explicaré, com sempre, jo enganyo altra gent perquè faci les coses, sóc així de llesta, jo m'ho monto molt bé, i avui doncs, li ha tocat ser enganyat a l'Oriol de Vivim del Cuento. Benvingut a Valors a peu de carrer.
Hola, què tal? Com estem?
Doncs deia jo que ens explicaràs un conte, evidentment, al voltant del valor de l'esperança, i doncs que ajudarà una mica a il·lustrar el programa d'avui, què és això de l'esperança, per què és tan important l'esperança, i doncs, per què l'hem de treure de vegades doncs, com a aprenentatge de segons quines històries, oi? És
doncs
així?
Sí, i tant. I realment el protagonista del conte que us porto avui no va perdre l'esperança i mira que ho tenia complicat, realment.
Doncs va, si et sembla, comencem amb el conte, després el comentem a veure què hem après i què hem tret d'aquesta història, i jo et deixo, jo callo i escolto.
Molt bé, doncs som-hi. Mira, això, aquesta història que us vinc a explicar avui és la història de Sant Jordi. Sant Jordi tots el coneixem, el cavaller de la llegenda, del qual tots en vam sentir a parlar aquest passat dilluns, i Sant Jordi diuen que abans de ser cavaller, abans d'anar a la vila de Montblanc, abans de derrotar el terrible drac que assetjava aquella vila, el que va fer és que ell va aprendre, no? Va aprendre les seves tècniques de cavaller i va aprendre tot, absolutament tot el que cal saber per aprendre a cuidar dracs. Ell, primer de tot, a l'escola, així com nosaltres podem estudiar matemàtiques, anglès, català, castellà, etc. Ell el que aprenia és, doncs, bueno, quin tipus de dracs hi havia. Sabia que hi havia dracs grans, dracs petits, el drac menja puces, que només menjava puces, dracs vegetarians, dracs carnívors, tota mena de dracs. Hi havia dracs amb un cap, amb dos caps, amb tres caps, amb, bueno, diferents varietats de drac, a topos, a ratlles, molts tipus de dracs. També li van ensenyar com netejar un drac. Ho havien de fer amb grans escombres, com aquella gent que enganxa els cartells en els rulos de cartells del carrer. Amb grans escombres netejaven els dracs, les ales, les aixelles, la boca, perquè, clar, si no, el foc no els hi sortia bé, etc. També li van ensenyar com cuinar per dracs. S'havia de fer amb una gran, grandiosa olla, on ell hi havia de posar doncs, 3, 4 bous, 5 bous, el bròquil necessari, aquells ingredients que el drac necessités per tal de ser alimentat. I el més important, li va ensenyar com fer llegir els dracs, que evidentment es feia amb uns llibres molt i molt grans, i eren uns llibres que per passar la pàgina es necessitaven doncs, unes quantes mules de càrrega per tal de passar cada pàgina, perquè era tot un procés llarguíssim això de passar les pàgines. I bé, aquest cavaller, quan va haver après tot el que cal saber per aprendre a cuidar dracs, el que va fer és que va sortir a l'exterior, va sortir de l'escola i se'n va anar a buscar els dracs. I buscant dracs, va pensar, aviam, on puc trobar dracs? Ell havia ensenyat que els dracs vivien, doncs, en els llocs foscos. I va pensar, doncs, ja està, m'aniré a les coves del Pirineu, que hi ha moltes coves, segur que allà trobaré algun drac per poder-lo cuidar o poder fer alguna cosa amb ell. I va buscar, va anar amunt, avall, a la dreta, a l'esquerra, va buscar per tot arreu, però no hi va haver-hi manera de trobar un drac. Però ell no va desistir, ell va dir, va, jo trobaré un drac. I va pensar, potser és que els dracs aquàtics estan més en boga. Aniré a buscar al fons del mar, aviam si trobo algun drac. I va muntar-se tot el tinglado i se'n va anar cap al fons del mar. Però allà tampoc no va trobar cap drac. Ell no perdia l'esperança i seguia endavant i va dir, doncs buscaré algun drac, què sé jo, potser les clavegueres és on viuen. I va buscar l'interior de les clavegueres, però allà tampoc no va trobar cap drac. I el cavaller va arribar a una conclusió que era molt òbvia, i és que els dracs, en el fons, no existeixen. I ell havia treballat molt per aprendre sobre els dracs, i els dracs no existien. Ell va pensar, no tirarem la tovallola, anirem a buscar feina d'alguna altra cosa. I va ser així com va presentar-se en un restaurant per fer de cuiner. Ell sabia cuinar per dracs i va pensar que això, cuinar per persones, tampoc seria tan complicat. Esclar, el restaurant s'ha de dir que va durar poc, perquè el primer client que ell li va servir una costella de bou sencera, però amb tot el bou afegit, esclar, en el restaurant es van preocupar una mica i els clients es van queixar perquè tot allò no s'ho podien acabar de cap de les maneres. Esclar, ell estava acostumat a servir menjar per dracs, no per persones. Tant és així que va canviar de feina i va decidir, doncs, ell sabia conduir dracs, sabia pilotar dracs, així que va decidir fer-se taxista. Va pensar que seria una bona manera de guanyar-se la vida. Però, esclar, quan van veure els del gremi de taxistes que ell agafava unes regnes, les enganxava al morro del taxi, s'asseia al sostre del taxi i feia «Arri, taxi!» i el taxi no es movia, també el van haver de despatxir, de despedir. Aviam, avui se m'encalla la llengua. I, finalment, ell va decidir que, com que allò tampoc no tenia èxit, doncs que potser ell, que en sabia tant netejar, potser li s'obriria la feina d'escombriaire. I va anar pels carrers buscant, fins que va trobar amb un funcionari de l'Ajuntament que li va proposar de fer d'escombriaire i es va posar ell molt diligentment a escombrar els carrers. Però, esclar, encegat com anava buscant dracs, a la que va veure passar pel carrer amb una dona vestida de color verd que es movia d'una manera sospitosa, va agafar l'escombra i li va llançar com si fos un drac i, podia permetre, i també el van acomiadar d'aquesta feina. El cas és que, després de molt persistir, i sense perdre l'esperança, que això era molt important per ell, el que va decidir aquest cavaller era fer l'única cosa que sabia fer, i és que va muntar una escola per aprendre i per ensenyar a la resta de gent com cuidar dracs. Potser els dracs no existien, però ell podia seguir ensenyant com es cuidaven tots aquests dracs. I és que al cavaller hi havia una cosa que tenia molt clara, que si no perdia l'esperança, podia estar molt temps doncs fent moltes i moltes coses.
Home, jo crec que amb aquest conte el que hem après i el que s'ha quedat molt clar és que cadascú, doncs, hem de decidir què volem fer i fer-ho. I no importa res més, si és fàcil, si és difícil, si es pot fer o no. Si nosaltres ho volem fer i no perdem l'esperança, com deia aquest drac, doncs s'ha d'aconseguir d'una manera o d'una altra.
I tant que sí, més en una època com la que estem avui en dia, que realment, escolta, trobar feina, escolta, és una cosa cada cop més complicada i hi ha moltíssima gent que no perd l'esperança i que segueix lluitant, i diuen allò de quien la sigui la consigue. Uh-huh. Jo crec que tota època de crisi també és una època d'oportunitats. I jo crec que s'ha de ser optimista, no perdre l'esperança. I jo crec que si persistim, acabarem arribant a algun port.
Encara que sigui per pesats,
i tant que sí,
ho acabarem aconseguint.
I tant que sí.
Oriol, jo no sé si tu, que ja hem explicat altres vegades, que la gent de Vivim del Cuento, doncs aneu voltant, no sé si dir pel món, però sí, doncs, per Catalunya, si més no, i explicant contes a nens, a adults, a adolescents, i expliqueu contes sempre per treure'n algun aprenentatge i alguna idea com a conclusió. Segur, i amb altres vegades que hem tingut altra gent de Vim del Cuento, doncs ens ho han confirmat, que amb contes com aquest heu rebut després comentaris de dir, doncs a mi també em passa això, jo també lluito per les coses, o a mi també em costa de vegades doncs, seguir amb allò que vull fer perquè és difícil, i a vegades penso que ai, no ho aconseguiré. Què diuen els nens de tot això, de l'esperança?
Més que els nens diuen moltes coses de l'esperança i de molts contes que nosaltres tirem endavant. Ara, sí que és veritat que quan expliques certs contes en una escola, els nens a vegades et diuen, doncs, per exemple, parlant sobre un tema, l'altre dia estàvem en una escola, per exemple, parlant sobre un tema de discriminació i de com la gent s'enfonsava o altres decidien tirar endavant, i els nens deien, però això és una tonteria, perquè no et pots rendir, perquè has de seguir caminant endavant. I dius, és fantàstic. De fet, el conte aquest que us acabo d'explicar no ens el vam inventar nosaltres, se'l va inventar un amic nostre que era llicenciat en filosofia. I ell va escriure aquest conte com una metàfora del que eren les facultats de filosofia. És a dir, ell deia, els filòsofs estudiem filosofia i després anem pel món, ens adonem que ningú no ens entén i acabem un altre cop a la facultat ensenyant filosofia a la resta de gent, no?
Es retroalimenten, però són feliços.
Però no perden l'esperança, no, que és el més important, no?
I a més, com deies, jo crec que al final els nens ho tenen clar i a vegades doncs, això ja serveix per no perdre l'esperança que la propera generació potser ho fa millor encara que nosaltres.
I tant, que sí.
I davant de les dificultats doncs, tenen claríssim i transparent que s'ha de seguir picant pedra perquè al final del camí doncs, a vegades no està tan llunyà.
I tant que no.
Gràcies, Oriol, per estar amb nosaltres. Ha estat un plaer escoltar un conte com sempre i doncs, quan vulgueu ja sabeu que torneu i ens expliqueu un conte sobre qualsevol valor, perquè em sembla que qualsevol tema es pot resoldre doncs, amb un conte i amb una metàfora.
Segur que sí, segur que sí. Hi ha més contes que metàfores, que dius tu. No, la veritat és que en tenim moltíssims i estarem encantats de tornar sempre que vulgueu.
Perfecte.
Valors a peu de carrer, un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Doncs ara toca parlar amb una altra persona que s'ha deixat enganyar, i en aquest cas és la Victòria Cardona. Ella doncs, és nascuda a Barcelona, és escriptora, és professora i doncs, és ponent arreu de Catalunya perquè, com deia, és escriptora, és autora de noms, de títols, com Ensenyar a viure, que està fet doncs, en edició de butxaca, també perquè li interessi, amb un preu molt raonable, molt aconsellable i molt recomanable. També és autora de llibres com Som avis, com Qui mana aquí, Una estranya casa. Tots aquests són títols de llibres que ha escrit la Victòria Cardona, i ara parlarem amb ella doncs, de quina manera això implica el valor de l'esperança.
Hola.
Victòria, digue'ns això, quin paper té en tots aquests temes que tu tractes, el tracte amb els nens, el tracte amb adolescents, per què és tan important el valor de l'esperança, si és de vegades el més important o no?
Mira, és tan important, en primer lloc, hola, Helena.
Hola, perdona,
per tots els oients, eh? Mira, esclar, és que sense esperança quedaríem immobilitzats i no faríem res. Llavors, jo, com a educadora familiar i que últimament doncs, amb aquests llibres veig que puc arribar a molts pares, sempre assenyalo que s'ha d'actuar, s'ha d'actuar. Fer el que puguem, recordar allò de que qui fa el qui pot no està obligat a més, i així, si estem tranquils perquè hem fet el que hem pogut, podem dir tranquil·lament que amb l'esperança anem guanyant, actuem, tenim paciència i no ens hem de preocupar dels resultats, perquè moltes vegades els pares i les mares volem que tot de seguida, una miqueta perfeccionistes, tots plegats ho som. Tot es veiés clar i no recordem doncs, que, per exemple, ja que has nomenat Una estranya casa, que és l'adolescent, potser l'adolescència és l'etapa més complicada per la revolució hormonal que tenen els nostres fills i que els afecta tota la seva persona. Llavors, aquí mateix, si no ens en recordem de la nostra adolescència, per exemple, i que hem arribat a ser persones adultes i madures, si no tenim paciència allò de, davant de les dificultats, si estem neguitosos o cridem, perdem tot el prestigi, tot l'ascendent amb els nostres fills, que ens busquen com a models, tot i que a l'adolescència els hi caiem a tots una mica d'un pedestal. Per tant, si perdem l'esperança, els pares, que ens posem nerviosos perquè ens pressiona bastant l'ambient, també en els nostres fills, i això també ens atabala perquè nosaltres podem, no sé, perdem una miqueta les nostres, en castellà diríem, riendes, no? O sigui, ens sembla que els perdem. Llavors podríem perdre l'esperança i no. Cal tornar-la a recuperar, ens ha de venir de dins com una il·lusió de dir, doncs, a veure, ara aquest petit objectiu, a veure si aconsegueixo aquesta il·lusió d'aquesta criatura per aquesta activitat o aquest esport o aquesta diversió junts o aquesta estona de comentar aquest llibre que li han donat a l'escola, buscar petits espais perquè nosaltres mateixos ens animem, anem mantenint l'esperança, acceptem la realitat i d'aquí doncs tirem endavant, però sense esperar un resultat immediat. Jo crec que l'esperança és el motor de la nostra vida i sense esperança no fem res. Per tant, hem de ser... Mira, Helena, si tenim esperança també, hi ha una qualitat que de cara als nostres fills de totes les edats és interessant, que és que són persones alegres i optimistes. Perquè si estem amargats, malhumorats, només som negatius, només diem, oh, que malament està tot, i que... Sí, esclar que sí, que hi ha moltes coses que estan molt malament, però saps com recuperem també l'esperança, l'alegria i l'optimisme per transmetre als nostres fills que volem educar? Doncs a mi em sembla que també és veient moltes persones que són idealistes, perquè els adolescents també ho són, però vull dir, persones que donen una mica la seva vida fent coses pels altres, i al nostre costat, potser, també tenim un veí que ho fa. Tampoc no cal, és estupendo tenir l'exemple de Teresa de Calcuta, però potser tens un noi jove a l'escala que també se'n va donar unes classes a la que va a la universitat o al treball, no? Vull dir que amb els fills també se'ls ha de fer veure aquelles coses positives perquè ells també visquin d'esperança.
Clar, jo no sé si, i deia jo al principi que tu fas ponències a tot arreu, sí. I doncs suposo, i com abans, per exemple, ens han explicat un conte al voltant de l'esperança, la gent de Vivim del Cuento, ens explicaven la història d'un drac, bueno, d'un sí. cuidador de dracs, sí. Doncs que li agradava molt la seva feina, que no acaba de trobar molt bé doncs, de què li serviria, però ell doncs, sentia que és el que havia de fer i no va perdre l'esperança. Segur que doncs, a ponències que t'has trobat amb gent que t'ha explicat el seu cas, la seva problemàtica, segur que has sentit la frase més d'un cop de dir, sembla fàcil de dir, però després, doncs, a l'hora del dia a dia, aquesta esperança i aquesta motivació, de vegades doncs, es fa perdre, no? No s'escapa d'alguna sí. manera i no ho pots evitar. És d'allò que de vegades doncs, veiem molt bé les coses des de fora, però una mica que els arbres no et deixen veure el bosc, aquella
sí.
dita.
No, a mi em sembla que sí, que tens raó, que jo ho enllaço amb una paraula que abans he dit, i és que potser tots plegats som molt perfeccionistes i ens agradaria tenir una realitat, no sé, que fos sempre molt optimista, alegre i que tot ens anés molt bé. Llavors, a mi em sembla que, en primer lloc, és important cadascú saber la nostra realitat i amb allò treballar. Llavors, l'esperança que hem de tenir és de que fem el que podem, repeteixo. La teoria és aquesta, treballar, treballar i treballar, com feia aquest del drac. I, a més, tenir també l'alegria de pensar, a veure, els meus pares m'estimen, jo m'estimo els meus pares, i això dona molta seguretat i esperança. Però és que el creient, a més, hi afegeix la convicció de que és estimat per Déu, i que Déu el crida doncs, amb aquestes coses petites i quotidianes, no amb coses extraordinàries. I la literatura, el cinema, moltes vegades ens donen mostres de persones que amb la seva heroïcitat quotidiana doncs, són generoses, viuen l'esperança, i això és el que a vegades ens hi hem d'afegir, no? A mirar-ho. També, potser hi ha persones, a mi m'ajuden molt les frases, fixa't, la del llac que diu, malgrat la boira val, s'ha de caminar.
Cal caminar, sí.
O aquella de l'Oliver Goldsmith, de l'autor del vicari de Wakefield. La força radica en assumir la pròpia fragilitat, que diu qui fa la nostra glòria més gran no consisteix en no haver caigut, sinó aixecar-nos cada dia quan caiem, no? A veure, els pares que a mi m'escolten, ells reflexionen el que jo els dic, o els que em llegeixen, i llavors moltes vegades s'animen, perquè també trobo que és molt important compartir, no? O sigui que quan uns pares en una escola els hi dones una xerrada, el que després veus que l'èxit de la reunió no ha estat el que jo els hi hagi dit, ha estat que després es queden fent grupets i uns i altres s'expliquen doncs, el que els hi passa amb els fills.
Clar, de perquè... sentir el cas de l'altra persona t'ajuda una mica al teu propi, no?
Jo crec que l'esperança l'hem de treure de dins nostre, que és una cosa interior, però clar que no ens ve per, ens ve per infusió l'esperança. No sé si dic un disbarat, però esclar, fer esperança i caritat amb el bateig les tenim, però esclar, les hem d'alimentar. Això és com el que dic, mira, m'han batejat, soc cristià, si no ho alimento, em puc despistar. Doncs llavors, l'esperança l'hem de fomentar, i una manera de fomentar-la és procurant ser optimista, i després que, si ets molt alegre, les persones que també estan al teu voltant també es contagien d'aquesta alegria i també els hi dones esperança. Per tant, sí que hem de saber la realitat. Hi ha crisi, hi hi ha nanos maltractats, hi ha matrimonis que se separen, sí, hi ha coses que ens entristeixen, però també n'hi ha d'altres de molt bones, doncs acceptem les que no són tan bones i mirem de solucionar-les, doncs qui sap escriure que escrigui, qui sap parlar que parli, qui pot fer companyia a un malalt donant-li la mà que li dongui perquè li donarà esperança. Potser revitalitzem tots plegats tot aquest tema de que la unió fa la força i si ens ajuntem, doncs seguim amb esperança, perquè és clar, si ens desesperem, doncs és clar, no fem res, ens paralitzem i a més ens entristim i oblidem que tots plegats ens podem ajudar i que uns als altres ens estimem, no sé.
Clar, jo crec que al final, doncs, entre tots i fent pinya, l'esperança és més gran. Clar. I per tant, doncs, costa més de perdre. Victòria, jo sé que queda aquesta conversa a mitges, que hauràs de tornar un altre dia ja obligatòriament doncs, sí, aquí en persona a l'estudi perquè puguem xerrar amb tranquil·litat.
Sí. Moltes gràcies.
I ara doncs, t'acomiado, però sense oblidar-me de donar-te les gràcies per estar amb nosaltres i
de
gràcies
res,
per aquesta ajuda que dones doncs, mitjançant els teus llibres, que segur que has ajudat a molta i molta gent. Gràcies, Victòria.
Gràcies, Helena. Gràcies. Adéu, Esteu. Adéu.
I hem de dir que, com ja sabeu, aquest programa es fa gràcies a la revista Valors, gràcies a l'editorial Proteus, i en aquest cas, i com fem gairebé tots els mesos, per no dir tots, doncs el tema triat en aquest programa és perquè ve donat pel monogràfic de la revista Valors, que aquest mes doncs, gira al voltant d'aquest valor de l'esperança. Per tant, doncs, per explicar-nos els continguts d'aquest monogràfic, per explicar-nos quina gent doncs, ha participat en aquest número del mes d'abril, doncs, tindrem el seu director, un dels seus directors, en Joan Salicru, que explicarà de què va aquest monogràfic, què és el que trobarem, i hem de dir que el tenim per telèfon. Per tant, si hi ha algun problema tècnic de soroll i de tallades, doncs us demanem ja perdó per avançat. A veure si el sentim bé. Joan?
Hola, bona tarda.
Sí que et sentim. Doncs deia això, que ens explicaràs què puguem trobar en aquest monogràfic dedicat a l'esperança, quins són aquests continguts i doncs això, que s'hi trobarà la gent que el vulgui llegir. Endavant.
Doncs mira, per començar la peça, aquest monogràfic segurament és l'entrevista que fem en el teòleg Josep Maria Rovira Belloso, molt conegut segur de l'audiència de Ràdio Estel, una entrevista de 4 pàgines que es titula L'esperança es troba obrint els ulls, és a dir que en la mesura en què obrim els ulls trobem l'esperança i per tant no aclocant-los. A banda també hi ha una introducció de Victòria Molins, que és religiosa teresiana al barri del Raval, actual barri del Raval, i tenim doncs, més col·laboracions. Victòria Gardona, crec que també intervé en el programa
d'avui. Sí, acabem de parlar amb ella i ja l'hem dit doncs, que gràcies per la seva intervenció, que sempre és de gran ajuda, i en aquest cas del monogràfic doncs, segur que també.
Correcte. I finalment Bernat de Déu, psicòleg i músic, que també ens ajuda a fer una altra lectura segurament de l'esperança, i titulem M'interessa més l'esperantia, el mot llatí esperantia, d'esperar, que l'esperança. Finalment també hi ha un article de Jaume Botell, professor d'història, Jaume Botell. Crec que tenim a disposició d'escoltar un dels talls de l'entrevista, de Maria Rovira Belloso, que una mica sintetitza el que diu a l'entrevista.
Sí, escoltem el que va dir.
Podríem dir una cosa molt, molt arran de terra, no? Que l'esperança és aquella força entre el present i el futur que ens fa tirar endavant en la vida.
Sí.
Aquí cap l'esperança, diríem quasi les esperances amb lletra molt petita i l'esperança grossa que vulguis, l'esperança transcendent, és a dir, jo veig lligada l'esperança amb el futur, és el futur contemplat des del present. Una persona que no té esperança vol dir que dona per acabat el temps de la vida. Si no hi ha esperança, no hi ha vida.
Si no hi ha esperança, no hi ha vida. I deia que això de l'esperança és el futur contemplat des del present, amb tota la incògnita que això implica. Joan, què més trobarem al monogràfic de la revista Valors?
Doncs una mica aquests continguts que he comentat, si et sembla, per acabar, només citar una frase de l'editorial que es titula L'esperança creure en el demà, que diu un home que no creu en el dia de demà, en què el futur serà millor, en què les coses poden canviar, en què els seus somnis es poden fer realitat, no lluita, no treballa, es resigna i es deixa vèncer. I una societat així està perduda.
Doncs gràcies, Joan. Ha quedat clar per què hem de llegir la revista Valors en aquest mes, dedicat al valor de l'esperança. Com sempre, ens trobem el mes vinent amb el número següent i parlarem d'un altre valor, d'un altre monogràfic. Gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, gràcies.
Doncs conclusions que traiem del programa d'avui, que cal lluitar, que no es pot perdre l'esperança, que de vegades els nens ens poden recordar, ens poden ajudar a recordar per què és això d'important, que s'ha de, evidentment, s'ha d'arribar fins al final de la nostra fita, que s'ha de lluitar i picar pedra sense perdre l'esperança, perquè això és perseguir els nostres somnis, i els somnis mai s'han de deixar perdre. El meu somni és estar amb vosaltres cada cap de setmana i l'estic complint, per tant, gràcies, com sempre, per deixar-me fer-ho, i us demano, si us plau, que el cap de setmana vinent doncs, estem aquí a l'hora de sempre i amb la gent de sempre. Moltes gràcies. Com sabeu, ens podeu seguir a Twitter i a Facebook i envieu-nos mails a valorsdepeudecarrer@gmail.com amb idees, suggeriments, floretes o el que vulgueu. Moltes gràcies i fins d'aquí 7 dies.
Valors a peu de carrer, a Ràdio Estel.